Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Candidata del PSC a l'alcaldia de Sabadell, Marta Farrés, dona per feta la victòria del seu partit a les eleccions municipals del 26 de maig. Ho ha dit l'endemà de ser ratificada com a alcaldable pel seu partit. En declaracions del programa Al Matí, Farrés ha dit que aspiren a millorar els 5 regidors obtinguts fa 4 anys per liderar, diu, la política de pactes. Tot i no posar línies vermelles, segons la cap de llista socialista, Sabadell ha de ser la prioritat.
La porta del PSC sempre està oberta a tothom, mai batem res d'entrada per concepte, eh? Vull dir que ja no, més enllà que ideològicament ens podem entendre o no, em sembla que sempre s'ha de parlar amb tothom. L'única limitació que sí que posarem és que Sabadell sigui el primer, és a dir, no parlarem amb ningú que no prioritzi la ciutat, perquè ens presentem a l'alcaldia de Sabadell, no ens presentem ni al Parlament de Catalunya ni a l'Estat. Per tant, crec que també hem de ser justos i responsables amb la gent que ens escull, que és per governar aquesta ciutat, i per tant hem de tenir com a prioritat Sabadell.
A diferència dels comicis de 2015, Marta Farrés no creu que el cas Mercurial els perjudiqui i ha argumentat que el partit ha fet un esforç de regeneració per trencar amb els errors del passat. Marta Farrés s'assuma a la cursa electoral als confirmats Lourdes Ciuró i Juli Fernández, candidats de Junts per Sabadell i Esquerra, respectivament. Serà el primer en operar-se de la síndrome de Soto al món. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, es tracta d'en Dylan, que gràcies a la intervenció guanyarà en qualitat de vida. La seva mare, Vanessa Sánchez, n'ha parlat avui al matí.
Tenemos 45, todavía nos faltan los 8.000 euros, estamos terminando este proyecto, final de mes haremos el proyecto Castañada, tenemos fecha de operación, a Dylan lo operaremos el día 12 de noviembre, así que estamos a un mes de este objetivo.
L'operació es realitzarà el 12 de novembre a la clínica privada Corachán de Barcelona i té un cost de 53.000 euros. La família és a punt d'arribar a aquesta xifra gràcies a diferents iniciatives solidàries.
La bassa culminarà aquest any la seva renovació integral.
En aquests moments s'estan construint els dipòsits de compensació i distribució d'aigua i també es renovarà l'illa central. A més, el govern està ultimant els tràmits per convertir la piscina en una zona d'oci. Marisol Martínez és tinenta d'alcalde i regidora d'Esports.
La voluntat és que la zona se convierta en una zona también de ocio para la ciudad, más allá de la propia base, más allá de una zona de piscina. Esa es una voluntad política.
L'actuació té un cost de 2 milions d'euros, pràcticament la meitat finançats per la Diputació de Barcelona.
La victòria contra l'Espanyol B ha suposat un abans i un després en la dinàmica del Sabadell.
Així ho ha assegurat avui en roda de premsa el tècnic Toni Saligrat. Espera que la bona línia es mantingui aquest diumenge contra l'Ebro. Malgrat enfrontar-se al cué del grup del grup 3 de segona B, Saligrat espera un partit igualat i en poques ocasions.
Tot això ho escoltarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. A les portes d'un cap de setmana llarg, la Carme Farnell ens explica quin temps farà. Molt bon dia.
Bon dia, comencem ja tenint temperatures una miqueta més suaus que les d'ahir. A hores d'ara tenim aquests valors de 22, 23, puntualment ja 24 graus cap a la zona més del Camp de Tarragona, i s'espera que durant aquestes properes hores vagin pujant. I és que el sol també ha d'anar guanyant protagonisme, sempre acompanyat d'alguns núvols mitjans, una miqueta més gruixuts de cara a la tarda i també, sobretot més cap a l'interior, associats a un front que avui ens creuarà i que afectarà més cap a les comarques de l'interior. Aquest front deixarà el cel variable i a molt estirar alguns ruixats puntuals sense massa importància. De cara a demà, parlarem de més domini del sol i amb canvis a la vista, sobretot de cara el diumenge. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació a aquesta hora del transport públic. Eva Malús, molt bon dia des del Transmet.
Hola, bon dia. En aquests moments el transport públic funciona en normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. No es registren incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que continuen les obres de millora a la línia R8 de Rodalies i que disposeu d'un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia i, de moment, tranquil·litat a les carreteres catalanes, malgrat que aquesta tarda comença l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. A hores d'ara només cal destacar alguns problemes a la C-17, a l'altura de Parets del Vallès, hi ha circulació amb retencions en direcció a Vic durant 2 quilòmetres. Marta Farrés ja és oficialment candidata del PSC a les eleccions municipals de 2019. L'assemblea del partit va ratificar-la després que no es presentés ningú més a les primàries del partit. És la segona vegada que Farrés participa en un procés d'aquestes característiques. Fa 4 anys, però, les va perdre contra el fins ara portaveu socialista a l'Ajuntament de Sabadell, Josep Ayuso. L'endemà de ser escollida, Marta Farrés ha passat pel programa Al Matí d'aquesta emissora per explicar quines expectatives té la seva formació de cara als comicis de l'any que ve.
L'alcaldable del PSC es mostra confiada que la formació podrà pujar dels 5 regidors aconseguits el 2015 i tornar a regir-se com a força més votada a Sabadell. Ara bé, és conscient que la política actual no va de majories absolutes i està convençuda que si guanya haurà de seure's a parlar amb tothom. En aquest sentit, Marta Farrés no es posa al límit, però tampoc no tanca la porta a poder governar en minoria si els números ofereixen al PSC aquesta possibilitat.
I a més hi ha una altra opció que jo sempre l'explico, perquè quan parlo amb els mitjans mai es baralla, que és que no és de per què governar una ciutat amb majoria absoluta. És a dir, es poden formar governs de minoria i, per tant, quan un no està còmode, és a dir, jo soc de les que penso que millor estar en minoria que estar amb un soci de govern que no comparteixes una part important del programa, no? I, per tant, és una opció. També, és a dir, està tot molt obert, s'ha de veure com acabaran els resultats electorals, que és el que treu cadascú, i a partir d'aquí, doncs, s'ha de treballar.
Fa 4 anys els socialistes van experimentar el pitjor resultat de la seva trajectòria, passant dels 13 als 5 regidors. Una pèrdua de confiança que s'explica per l'esclat del cas Mercuri l'any 2012. Farrés, que era regidora dels diferents governs de Manuel Bustos, creu que aquesta circumstància no la penalitzarà a les urnes. I és que afirma que el partit ha fet un gran esforç de regeneració, malgrat que no vulgui renunciar a les coses bones que va fer l'executiu Bustos.
Forma part del meu passat. Jo sempre dic que estic molt contenta de la gestió que vam fer. Crec que vam fer la segona gran transformació de la ciutat. La primera la va fer el Toni, la segona jo crec que es va fer amb els socialistes i amb el Manel, i per tant jo estic disposada, evidentment, a reivindicar aquesta part, agafar-ne les coses bones i també a reconèixer, com ja vaig fer fa 4 anys, els errors que hi havien hagut, no? Per tant, jo crec que, com et deia, amb tota normalitat i podem parlar absolutament de tot.
Sobre les dimissions recents d'Anna Carrasco i Cristian Sánchez com a regidors del PSC arran de la seva investigació en la peça 28 de la trama, la candidata ha afirmat que el gest els honora i ha instat la resta d'imputats del ple, en al·lusió a l'alcalde Matías Sarracán, a ser igual de coherents.
Jo crec que han sigut molt valents tots dos, que han donat una mostra de que hi ha altres maneres de fer política. Jo recordo que hi ha altra gent en aquesta ciutat que també està imputada, altres polítics, i que no han dimitit. Que vagi dit de pas, jo crec que no haurien de dimitir pel que hem fet, però no ho dic tant per mi, que jo sempre he cregut que el tema de les dimissions ha d'estar molt justificada, sinó per on ells han posat el llistó, els propis que ho deien. Per tant, jo crec que el Cristian i l'Anna en aquest sentit han sigut valents, han fet un pas endarrere.
De moment, Marta Farrés no ha desvelat cap dels noms de la llista que l'acompanyaran a les eleccions del pròxim 26 de maig, però s'hi ha anunciat que el diputat sabadellenc al Parlament, Pol Gibert, serà el seu cap de campanya. Pel que fa al programa electoral, tampoc no n'ha donat cap detall, tot i que ha avançat que s'estructurarà en 4 grans eixos estratègics.
Continuem parlant de política perquè els regidors del govern municipal treballaran demà 12 d'octubre. Tal com van començar a fer a l'inici de mandat, els integrants del quadripartit mantindran certa activitat a les seves agendes malgrat ser dia festiu per la hispanitat. La raó és que consideren que no hi ha res a celebrar, tenint en compte que l'arribada dels espanyols a Amèrica va suposar la mort de milers de persones i la desaparició d'una cultura. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La campanya Res a celebrar, iniciada a l'Ajuntament de Sabadell amb l'entrada de l'executiu quadripartit es manté. Segons ha confirmat el consistori, els regidors del govern mantindran la seva agenda demà divendres, és a dir, aniran presencialment a l'edifici consistorial i mantindran algunes de les seves activitats. Tot i això, l'agenda sí que es veurà condicionada i afectada pel fet que demà és festiu pels funcionaris i que només treballaran els que ho hagin demanat expressament. Amb tot, es consolida l'acte simbòlic encetat a l'inici del mandat, un gest que mai ha estat ben vist per part de forces com Ciutadans i el Partit Popular.
Doncs precisament el grup municipal de Ciutadans ha carregat de nou contra el govern local i el responsabilitzat de l'ocupació il·legal d'habitatges a la ciutat. Tot això després que ahir es publiqués un article firmat per l'alcalde de la ciutat, Matías Serracant, i la regidora d'habitatge, Glòria Rubió, en el qual defensaven l'ocupació com a una resposta social d'emergència. Adrián Hernández, portaveu del Partit Taronja, diu literalment en un comunicat que la nefasta gestió política de l'habitatge de Serracant ha incrementat l'ocupació de pisos a la ciutat. Hernández afegeix a aquesta defensa per part de l'alcalde de l'ocupació de pisos s'explica, diu textualment, a una cortina de fum per amagar que en 3 anys, afirma, no s'ha construït cap habitatge social a la ciutat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Us ho dèiem en començar, en Dylan, el nen sabadellenc que pateix la malaltia de la síndrome de Soto, ja té data d'operació. Serà el 12 de novembre a la clínica Corachán de Barcelona. La família necessitava 53.000 euros per poder pagar l'operació, que pot canviar radicalment la qualitat de vida de l'infant. Ara la seva mare, la Vanessa Sánchez, ha explicat que només els queden 8.000 euros per aconseguir el pressupost marcat.
L'abril passat, els pares del Dylan van començar la campanya Todos Somos Dylan per recaptar fons per poder operar el seu fill. Ara, 7 mesos més tard, ho estan a punt d'aconseguir i ja han pogut posar data a l'operació que canviarà la vida del seu fill. Una operació que, tal com explica la seva mare, la Vanessa Sánchez, és la primera d'aquest tipus en tot el món.
Haremos la operación de cuerdas al final, será el primer soto en el mundo que se le va a realizar. Luego tenemos muy buena noticia porque el doctor Olaverri por fin ha podido hacer una unidad de esta operación aquí en España y será la clínica Corachán. Seguirá siendo por privado, pero ya tenemos una clínica de referencia.
Sánchez explica que gràcies a aquesta operació del proper 12 de novembre, el Dylan ja no haurà de tornar a entrar a quiròfan fins que tingui 10 anys.
Es una única operación. Dylan no volverá a entrar. Con 10 años tendremos que volver a operar, pero de aquí a los 10 años Dylan no volverá a entrar a quirófano y daremos capacidad a ese pulmón para que crezca, porque es súper importante que su pulmón coja su capacidad, la verdad.
Per tal d'acabar de reunir els 8.000 euros que els falten per arribar a la meta de 53.000 euros, la família ha preparat tot un seguit d'actes. El primer té lloc demà, de 9 del matí a 2 del migdia, al parc de Camp Minguet, amb un matí ple d'activitats pels més petits i amb una botifarrada per dinar.
I el Gremi d'Instal·ladors i Electricistes i Fontaneria col·laborarà solidàriament amb l'Ajuntament per donar suport a les persones afectades per la pobresa energètica. En concret, oferirà preus especials a l'hora de renovar i actualitzar la xarxa elèctrica d'aquestes famílies. Així es reduirà la despesa de la Regidoria d'Acció Social i es garantirà la seguretat de tota la població.
L'Ajuntament i el Gremi d'Instal·ladors han posat en marxa una iniciativa per col·laborar en les despeses que genera l'actuació en les cases de famílies afectades per l'accés als drets energètics. Els electricistes oferiran uns preus especials a l'Ajuntament, que és qui assumeix el cost d'aquestes intervencions. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, no ha dubtat en qualificar la col·laboració del Gremi com a solidària.
L'Ajuntament elaborarà els preus que estan fixats, que hi ha una sèrie de preus que estan fixats, que hem acordat, com en altres ciutats s'està passant, i ells, evidentment, de lo que seria lo que cobrarien per norma general, no cobrarien els preus estàndards, sinó que són uns preus molt inferiors a lo que seria el preu estàndard de mercat. Aquí lo assumeixen els instal·ladors. Aquells instal·ladors que opten a aquest treball lo assumirien.
El preu especial s'activarà tant al butlletí com al cost de l'hora del servei. Només s'aplicarà a les persones que reben ajuda dels serveis socials i que no poden fer front als arranjaments necessaris per la seva seguretat. Fernández posa el següent exemple.
Una família ha perdut la llum. Tornar a fer tota aquesta connexió implica una sèrie de despeses. Però arriba la companyia elèctrica i corrobora que la xarxa de la casa, de la llar, no compleix les normatives, per la qual es nega a connectar. Fins que no hi hagi una cèdula d'un tècnic signada que certifiqui que aquesta és una xarxa correcta. Llavors, els serveis socials, que ens fem càrrec d'aquesta despesa, pagarem molt menys.
En tots els casos, l'Ajuntament valorarà la quantitat a portar en funció del que puguin assumir o no les famílies.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Pràcticament 3:15, la tercera fase de les obres de la bassa ja està en marxa. Aquesta setmana han començat els treballs per construir els dipòsits de compensació i distribució d'aigua, així com per renovar l'illa central de la piscina de Sant Oleguer. Les actuacions tenen un cost pràcticament 2 milions d'euros, cofinançats per la Diputació de Barcelona. Un cop acabades, Caren s'haurà completat la renovació d'aquestes instal·lacions inaugurades l'any 86.
Han estat pràcticament 3 anys d'obres entre la renovació del col·lector, la depuradora i el vas de la piscina. Ara, però, ja es veu al final d'aquesta gran obra que va obligar a tancar l'equipament durant un estiu. Marisol Martínez, tinent d'alcalde de promoció de la ciutat i regidora d'esports, assenyala la importància de completar les actuacions.
En 3 anys hem fet una bassa nova. No en una gran obra, però si lo hubiéramos juntado en un año era una obra faraónica totalmente, porque ha sido una obra importantísima. Es la obra aquella de cuidar por dentro, aunque por fuera prácticamente los cambios eran poco visuales, pero internos en lo que ha sido mejoras en seguridad, en la depuración del agua, que también se han cambiado todos los sistemas, ahora en los vasos de compensación que también se mejorarán. Tenemos una bassa renovada para muchos años.
En paral·lel a aquestes obres, un dels reptes que s'ha fixat l'equip de govern per l'estiu que ve és la millora de la zona de pícnic amb la instal·lació de més ombres. D'altra banda, la carpa del bar ja estarà operativa, de manera que es podrà plantejar una oferta d'oci nocturn a l'equipament.
Yo creo que estamos a tiempo para que pueda comenzar este verano. Es una cuestión de más de gestión del bar, no de un modelo de gestión y demás que nos toca a nosotros. Es cuando sacamos el concurso del bar, dentro del concurso la posibilidad de que se pueda hacer actividad de noche o no, y por parte del gobierno hay toda la voluntad de que pueda ser así.
La bassa no és l'única piscina municipal que viurà millores. En poques setmanes començaran les obres d'instal·lació d'una nova depuradora a l'equipament de Can Uriac.
Es tracta d'una depuradora d'electròlisi salina, que no necessita productes químics per netejar l'aigua. Serà el primer cop que s'utilitza aquest sistema en una piscina descoberta i, si funciona, es podria aplicar a la resta de piscines. Ho ha apuntat Martínez.
Muchísimas dificultades en cuanto a la depuración de agua con una depuradora de esas características, porque al ser una piscina que no se utiliza durante todo el año, como son las piscinas cubiertas, tienen que tener un mantenimiento diferente, ¿no? Una piscina cubierta, una depuradora de salina, pues como está utilizándose durante todo el año, tiene menos complicaciones que una piscina de temporada, donde tienes que seguir manteniendo el agua durante todo el año y tal, pero por eso empezábamos con una, a ver cómo funciona, y nuestra idea es cambiar todas las depuradoras de todas las piscinas.
També es faran altres petites actuacions de millora a la resta de piscines municipals. Tot plegat després d'un estiu en què s'han batut rècords de banyistes. La bassa ha sumat 149.000 usuaris, una xifra mai vista en aquest equipament. La resta de piscines municipals n'han registrat 120.000, la segona millor dada per darrere del 2016, quan la bassa estava tancada.
I el transport públic serà més barat per a 6 municipis vallesans. La Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han arribat a un acord perquè aquestes localitats, i 12 més del Baix Llobregat, passin a formar part de la primera corona de transport. Si s'acaben de tancar alguns serrells pendents, el canvi, Pere, entraria en vigor l'1 de gener de l'any que ve.
I d'aquesta manera, gairebé 400.000 usuaris potencials veuran com se'ls abarateix el desplaçament en transport públic, una reducció de gairebé el 50% en el cas de la T10. Actualment paguen 10 euros amb 10 cèntims pel títol de dues zones, mentre que si passen a formar part de la zona 1, només pagaran 10 euros amb 20 cèntims. En el cas de la T+, la reducció seria del 34%. Per a l'alcaldessa de Badia, Eva Menor, es tracta d'un benefici molt important per a aquests municipis metropolitans.
Que és un tema que portem tractant des de fa molt de temps, és una reivindicació històrica per part dels municipis que estem molt a prop de Barcelona, que són municipis metropolitans, i que tenim una connectivitat, sobretot a nivell laboral, molt important amb els municipis que integraven la primera corona del transport. Pues és un benefici molt important per a la nostra ciutadania, perquè suposa la reducció a la meitat dels abonaments de transport que actualment estan integrats dintre de la zona 2.
Com a contrapartida, els municipis que s'integrin a la primera zona hauran de pagar un tribut metropolità que fins ara no havien de pagar. Aquest impost es calcularà sobre la base del valor cadastral de les residències, un tribut que ajudarà a cobrir la diferència d'ingressos d'aquests nous usuaris de la zona 1, tot i que l'àrea metropolitana haurà d'aportar més recursos a l'autoritat del transport per aquest concepte. Pels que tinguin dubtes, la relació actual entre els municipis veïns, com ara Barberà o Cerdanyola, continuarà igual, és a dir, que només s'haurà de pagar el títol d'una zona des de Sabadell.
Nosaltres seguim formant part de la comarca, nosaltres tenim moltes relacions amb l'entorn, també amb la ciutat de Sabadell, moltes relacions de molta mena, de consum d'oci, de feina, de relacions també de llocs de treball, de relacions amb comercials, amb la qual cosa tampoc nosaltres no volíem perdre aquesta relació que tenim també amb el nostre municipi veí, que és Sabadell, amb la qual cosa és que nosaltres guanyem molt, no? Perquè ens connectem amb Barcelona de la mateixa manera que ens connectem a Sabadell.
Per als nous territoris que s'integrin a la primera corona també hi haurà altres ajustos, com ara millores en algunes connexions, especialment de línies d'autobús.
Repassem altres informacions en format més breu. L'aeroport de Sabadell ha tancat el mes de setembre amb gairebé 4.000 operacions.
La xifra significa un 21% més respecte al setembre de 2017. En el que portem d'any, l'aeròdrom local acumula prop de 33.400 moviments, gairebé un 8% més en relació als tres primers trimestres de l'any anterior.
I uns 300 clients d'Aigües de Sabadell s'han vist afectats en les últimes hores per una avaria en el subsol del carrer Sallarès i Pla.
La companyia ja ha solucionat la incidència i el servei s'ha reprès aquest migdia, tot plegat després que els veïns hagin estat més de 12 hores amb alteracions en la pressió de l'aigua.
La Divisió d'Investigació Criminal de Sabadell ha destapat un frau de 5 milions d'euros.
Tot plegat en una operació que ha fet aflorar un entramat d'un grup familiar empresarial dedicat a pràctiques il·lícites a Osona. Hi ha 3 detinguts per blanqueig de capitals i falsedat comptable, entre altres delictes.
I ara us expliquem que el maig passat la Laura Roger, una activista de Sant Quirze, es va enrolar a la Flotilla de la Llibertat, un grup d'activistes que volien fer arribar material sanitari i humanitari a la regió de Gaza. I a falta de 20 milles per arribar-hi, les forces israelianes van assaltar la flotilla i van retenir els cooperants durant uns dies a les presons d'aquest país.
La Laura Roger va decidir participar durant 7 dies en la Flotilla de la Llibertat, un projecte que inclou 4 vaixells amb 22 cooperants a bord que van de port en port per denunciar els diferents governs de les ciutats on paren la situació que viuen els habitants de Gaza. La flotilla, però, no va aconseguir arribar al seu destí final, Gaza, ja que quan faltaven poques milles per arribar, les forces israelianes van assaltar el vaixell dels activistes. Roger, que ja no eren les embarcacions, denuncia que, al trobar-se en aigües internacionals, els israelians no podien atacar-los. També denuncia que aquests van ferir els tripulants de la flotilla.
Doncs, encara que resistien, agafats entre braços entre ells, doncs els hi van donar cops de puny. Amb ella, concretament, li van trencar 2 costelles i la van arrossegar cap a la popa per treure-la de... per fer-la fora. Bé, van disparar amb aquestes pistoles que ara també porten els nostres Mossos, aquestes pistoles, sí. A diferents, al capità i a diferents persones.
Els activistes van ser detinguts en presons israelianes durant dies fins que, després de negociacions amb els cònsuls de cada país, els van deixar anar. Tot el material que transportaven, valorat en més de 13.000 euros, encara està retingut a Israel. We are guided until you are...
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell, els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93 725 0924. o cambra@sepropietatsbd.com.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Per les dues, repassem informacions més enllà de la ciutat. Avui amb un tema destacat, i és que el PSOE i Podem han arribat a un acord en matèria de pressupostos. Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han signat el pacte aquest matí a la Moncloa. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Núria. Entre les mesures que recullen hi ha l'augment del salari mínim interprofessional dels 735 euros actuals fins als 900. L'acord arriba abans que el projecte dels pressupostos sigui abordat al Consell de Ministres d'avui, que ha d'emetre abans de dilluns la proposta a les autoritats europees.
Doncs precisament la ministra Hisenda, Maria Jesús Montero, que compareix després del Consell de Ministres, ha dit que els pressupostos suposaran importants millores per a la societat catalana. Els serveis d'emergències continuen la recerca d'un nen de 5 anys desaparegut i també d'una parella de nacionalitat alemanya després del temporal a l'illa de Mallorca.
Uns aiguats que a hores d'ara ja han deixat una desena de morts localitzades a Sant Llorenç d'Escardassar, la zona més afectada, l'Artà i Sillot. Entre els morts hi ha un matrimoni britànic, una dona holandesa, dues dones i quatre homes de nacionalitat espanyola i una última persona sense identificar, possiblement estranger.
Comença el judici contra l'excúpula de Caixa Catalunya.
L'expresident de l'entitat, Narcís Serra, i l'exdirector, Adolf Tudor, seuen avui al Banc dels Acusats a l'Audiència Nacional. La Fiscalia demana per a ells penes de fins a 4 anys de presó. Serra ha començat a declarar a quarts d'11 del matí a preguntes del fiscal sobre el seu sou. L'expolític s'ha defensat dient que eren els salaris normals del sector. Recordem que Serra es va adjudicar el 2007 un augment de sou fins als 175.000 euros.
I Ferran Renyer dimitirà del càrrec de president de la Diputació de Lleida.
El polític del PDeCAT ho ha avançat en una entrevista radiofònica a Catalunya Ràdio aquest matí i afirma que és una decisió personal i que ho fa per no perjudicar la institució. La dimissió arriba una setmana després que Renyer fos detingut i alliberat en el marc de l'operació anticorrupció Boreas, que ha esquitxat 23 càrrecs polítics, tècnics i empresaris lleidatans.
I el Centre Aragonès celebrarà les festes del Pilar per primer cop al carrer.
La contraportada.
Després d'anys llogant espais, enguany la Societat Cultural ha hagut d'optar per canviar la Festa de la Verge del Pilar, que s'instal·larà a la plaça Doctor Robert.
Demà, dia 12 d'octubre, el centre farà la missa a la patrona de l'Aragó, a l'església de Sant Fèlix, un festival de hidalguia aragonesa, que són balls i danses tradicionals, i finalment un dinar de germanor al seu local. Laura Ortega, membre de la Junta del Centre Aragonès, explica el perquè d'aquest canvi d'ubicació.
Hem tingut diversos problemes al centre, ens van entrar a robar, ens van treure bastant de calés, hem tingut problemes amb el sostre, hem tingut inundacions, llavors aquest any ha sigut una mica dur tema econòmicament i no ens podíem permetre tampoc el fet de buscar un teatre i per poder-ho pagar. Llavors vam recorrir a l'Ajuntament i vam fer la instància per poder-ho fer al carrer i ens van cedir ells un escenari.
Els actes acabaran amb un dinar de germanor a la seu del Centre Aragonès amb més de 50 persones apuntades. Sobre les relacions entre Catalunya i l'Aragó, Ortega reconeix que són tenses, sobretot arran de litigis com els de Sixena.
Nosaltres, com a associació cultural, hem de ser una mica apolítics, vale? Llavors nosaltres no ens posem ni cap a una banda ni cap a l'altra. Jo, per exemple, soc catalana i molta gent del Centre Aragonès són catalans, vale? Però una cosa no té res a veure amb l'altra i pensem que, no sé, tots som germans, no? Aquí a Catalunya hi ha moltíssima gent aragonesa i penso que hem de continuar tots junts i tirar endavant tots junts.
Els organitzadors esperen que es puguin superar les xifres d'altres anys quan unes 100 o 150 persones participaven en els actes de la patrona. A més, no descarten que, si l'experiència té èxit, aquesta fórmula es pugui repetir durant els anys vinents.
Doncs així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu ampliar tots els continguts que us hem explicat durant aquesta mitja hora al portal radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui molt pendents de les declaracions del tècnic Toni Saligrat en sala de premsa. Que vagi molt bé. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns a la mateixa hora. Bon cap de setmana. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.